Gràcies.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda. Us informa Carme Montero. Els documents desclassificats del 23F revelen que 6 membres dels serveis d'intel·ligència espanyols de l'època van participar o estaven al cas de l'intent de cop d'estat i apunten que el van intentar encobrir. Entre els més de 150 documents que s'han publicat hi ha transcripcions de trobades de colpistes i d'algunes trucades. Els documents del CSIT reprodueixen les peticions del rei i el general Milans del Bosch, que també van treure els tancs a València perquè aturés l'aixecament militar, i Antonio Tejero, que havia pres al Congrés. Però, en canvi, no transcriuen les converses de Joan Carles amb les capitanies generals ni amb el general Alfonso Armada. Només es diu que a mitja tarda Joan Carles li va negar a Armada anar a la Zarzuela i que al vespre van mantenir una conversa molt tensa. Més notícies, Marc Ruiz.
El president iranià Masoud Pezeshkian es mostra optimista de cara a la nova ronda de converses sobre el programa nuclear i militar que mantindran demà amb els Estats Units.
Veiem unes perspectives favorables per a les negociacions. El senyor Araghchi serà a Ginebra demà. Continuem el procés sota la direcció del líder suprem per tal de poder superar aquesta situació de ni guerra ni pau.
La violenta agressió a un home sense llar a la ciutat de Girona ha fet que l'Ajuntament torni a reclamar a la Generalitat més equipaments públics per donar una resposta a aquest col·lectiu. Girona, Fèlix Martín.
L'alcalde de Girona, Lluc Salelles, reclama a la consellera de Drets Socials que concreti el que ja va anunciar després d'una reunió al novembre: ampliar el pressupost per al centre d'acollida municipal de la Sopa i obrir un altre equipament fora de la ciutat.
Que la Generalitat ha d'agafar el toro per les banyes, els municipis, la Diputació, i fer un pla estratègic que porti a que hi hagin equipaments residencials per persones sense llar a altres viles i ciutats que no siguin únicament la ciutat de Girona.
El sense sostre apallissat diumenge a Girona continua en estat greu però estable a l'hospital. Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
La Guàrdia Urbana ha multat prop d'un miler de persones en la primera setmana d'aplicació de la nova ordenança de convivència. La majoria de sancions per actes incívics, un 36%, fan referència al consum d'alcohol al carrer. Fer les necessitats al carrer és el segon motiu de sanció, seguit de la venda ambulant no autoritzada, amb un 20 i un 30% de les sancions.
Nova York homenatja el llegat de la soprano Victòria dels Àngels. I ho farà amb un programa d'activitats que coincideix amb el 75è aniversari del seu debut al Metropolitan. Marc Busquets és el director de la fundació dedicada a la cantant catalana, una de les veus líriques més importants del segle XX.
L'any 51 debuta a la Metropolitan Opera i està 10 anys que gairebé viu la meitat de l'any aquí, sent molt estimada pel públic i fent moltes funcions. Em penso que és de les cantants, no cantants catalanes o espanyoles, sinó cantants en general, que més vegades ha actuat al Metropolitan de Nova York.
Demà la Juilliard School de Nova York tancarà amb un concert en streaming obert a la segona edició d'un programa pedagògic de la Fundació per a Joves Talents. Esports, Sonia Oleart.
El davanter francès Kylian Mbappé es baixa al Madrid per afrontar la tornada de la repesca de la Champions avui, aquest vespre a les 9, al Bernabéu. També avui PSG Mònaco, Juventus Galatasaray i Atalanta Borussia Dortmund. La UEFA ha desestimat avui mateix el recurs del Benfica davant la sanció al jugador per suposats insults racistes a Vinícius, a l'anada, recordem, amb Cristiani com a protagonista. Podeu seguir la jornada de Champions a l'app de Catalunya Ràdio i a 3CAT amb el Sergi Andreu i el Ricardo Quemada. Després dels partits d'ahir, el Newcastle és un possible rival del Barça als vuitens de final d'aquesta Champions, l'altre sortirà del PSG Mònaco, i també en futbol, encara destacar que el Barça finalment no disposarà encara de la llicència UC per obrir el gol nord del Camp Nou per dimarts, a la tornada de semifinals de la Copa contra l'Atlètic de Madrid. I a l'Eurolliga de bàsquet, avui Virtus de Bologna, Barça 8:45, en farem la transmissió, com sempre, a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Abans, a 8:45, a l'Eurolliga femenina, Unigirona a Fenerbahçe.
Fins aquí les notícies.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Jo he decidit convocar el Consell Extraordinari aquest divendres per aprovar els pressupostos de la Generalitat d'aquest 2026 i iniciar la tramitació parlamentària.
El govern aprovarà aquest divendres els pressupostos de la Generalitat, però tindran el suport d'Esquerra Republicana?
No ens asseurem a negociar els pressupostos si abans no hi ha garanties de compliment a la recaptació de l'IRPF.
Aquest dijous, la consellera d'Economia, Alícia Romero, donarà totes les respostes al Matí de Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Cinc i sis de la tarda, obrim carpeta històrica, perquè la setmana passada el Partit dels Comuns va fer les primàries per escollir l'alcaldable per Barcelona. Es van presentar dos candidats i va sortir elegit Gerardo Pisarello, que actualment és diputat al Congrés, però contra ell... Davant seu hi tenien Bob Pop, que és guionista, és actor, amb una imatge poc habitual entre els polítics. I de tota manera, això, Enric Calpena, els candidats poc ortodoxos han anat apareixent al llarg de la història.
Sí, sens dubte. Això ha sigut molt, molt tradicional, perquè sovint la gent que té una imatge, un comportament, una manera de fer diferent dels polítics habituals, doncs són molt atractius perquè, esclar, la gent s'acaba cansant d'aquesta imatge de polítics que semblen tots del mateix partit. Perquè saps qui són, però si no, l'aspecte no canvia. No?
Però se'n donaria una contradicció, perquè en teoria tu... Vaja, se suposa que el cas de voler elegir és algú que s'assembli molt a tu, no que sigui molt contrari a tu.
Hosti, no siguis avorrit, Garriga. No siguis tan seriós, home, que és una cosa... Variació, festa, lligar-se la manta al cap, tot això et fa més atractiu. També dins d'un ordre, però una mica sortir-se'n de la norma és gustós.
Solen triomfar aquests candidats?
La majoria no, però uns quants sí que ho han aconseguit.
Tot això ja ha passat. Actors, cantants, còmics, tots tenen, evidentment, el mateix dret que tothom a presentar-se. Sí, igual que un advocat o que un periodista a les eleccions. Tothom parteix amb les mateixes possibilitats.
Sí, això no es discuteix, Per tant, no és una cosa estranya que un actor vulgui ser president o diputat, El que passa és que la gent que es mou en el món de la faràndula acostuma a tenir un plus de popularitat que ja guanyes una part del terreny electoral, no? Ja perquè ja el coneixes, el candidat, d'una manera o altra, Mira, un dels líders polítics, al principi del programa ho comentaves, un dels líders polítics més importants del nostre temps, sens dubtes, el president d'Ucraïna, amb Volodymyr Zelensky, i ell és actor de professió. Recorda que ell va protagonitzar una sèrie a la televisió ucraïnesa, que em sembla que s'ha passat també per televisions espanyoles, que era protagonista, ell hi feia de president d'Ucraïna, i això el va catapultar cap a la popularitat i va aconseguir la presidència, cosa que no sé si ara se n'empeniria, 4 anys després de l'atac rus.
I no és l'únic cas. Als Estats Units, per exemple, han tingut altres casos. Ronald Reagan, per exemple. Casos, actors que van acabar sent presidents o alts dirigents.
El Ronald Reagan va ser president després d'haver tingut una carrera pseudo-exitosa. No va ser mai un grandíssim un star dins de Hollywood, però sobretot perquè es va distingir perquè ell va ser president del gremi d'actors i que es distingia per fer d'espieta i acusador de comunistes a tota la resta d'actors. O sigui, realment molt mal vist, no sé si te'n recordes el macartisme i els 30 de Hollywood, tots aquesta gent que van ser perseguides per teòricament ser comunistes, doncs un dels principals acusadors sempre va ser Ronald Reagan, que va arribar a ser president dels Estats Units en bona mesura per això. Carreres més dignes com a actors dins de la política nord-americana, l'Arnold Schwarzenegger, que va ser un bon governador de Califòrnia, per exemple, o el Clint Eastwood, que va ser alcalde de la seva ciutat, que no és precisament petita amb els termes europeus, que és Carmel, i que l'home sembla ser, pel que he llegit, que va dirigir força bé, per tant...
La va deixar molt maca.
Gent digna.
Carmel, posa't guapa. Bé, als Estats Units ha passat, a l'Europa de l'Est tenim un exemple, però i a l'Europa més occidental tenim exemples?
També, mira, te n'explicaré un parell.
Un beau matin de juillet, le réveil a sonner le lever du soleil.
Qui és aquest? No és un cantant, ja t'ho dic ara.
No sembla que afini gaire, no?
No, tens una orella finíssima, com s'ha comprovat un cop més. No, és horrorós cantant, eh? Aquest és Coluche. Coluche era un còmic francès, ja va morir, que cantava les seves actuacions, fatal, això sí que cantava fatal, però que es va fer molt popular a França per les crítiques, diguéssim, demolidores, sortides de to constants. Per posar-te un exemple, el 1979 va ser expulsat, literalment, de l'emissora Ràdio Monte Carlo perquè va dir que entre Carolina de Mònaco i una prostituta no hi havia conceptualment cap diferència. Era així, la vam fer fora immediatament de Ràdio Monte Carlo, emissora, òbviament, del Principat de Mònaco, no? Coluche era un provocador. Precisament l'endemà de ser expulsat d'aquesta emissora de ràdio, Coluche començava una gira per França, on va veure que aquella sortida de to, que va ser molt publicitada, feia que els seus espectacles hi anés molta més gent que normalment. Tant és així que tota la gira ell va començar encara a pujar més el to. La feia anar cada cop més grossa, clar, criticant de manera barroera, escatològica, tots els polítics, els famosos, etcètera, etcètera. Com més grossa la feia, més popular era, més el cridaven a les televisions, més el cridaven a les ràdios. Tant d'escàndols que li van fer moltes entrevistes, i en una d'elles, Coluche, de passada, va dir que potser el que calia és que ell es presentés a les properes eleccions presidencials, que era l'any 1981, això era l'any 80, per canviar la manera de fer la política i així...
No... Sacsegem-ho.
Doncs era un comentari improvisat, però va ser providencial, perquè Coluche va començar a sentir-se totalment perseguit per totes aquelles calúmnies, li van posar querelles per tot arreu, perquè les deia de l'alçada d'un campanar. Tant és així que ja estava absolutament aclaparat per això, i un ajudant seu va dir, escolta'm, allò que vas dir a l'entrevista, per què no ho fas? Perquè si ho fas, aleshores quedaràs fora de la jurisdicció. I, per tant, tu pots presentar-te de president de la República i durant el temps que estàs en campanya no et podran perseguir judicialment, i si guanyes, imagina't. I Coluche va dir, mira, calla, fem-ho. I va presentar un manifest. El manifest, si em permets, te'l llegiré.
A veure.
Té aquella cosa, eh? Vull dir que no m'estalviaré el que deia Coluche, traduït del francès. Faig una crida als mandrosos, als bruts, als drogadictes, als alcohòlics, als maricons, a les dones, als paràsits, als joves, als vells, als artistes, als convictes, a les lesbianes, als aprenents, als negres, als vianants, als àrabs, als francesos, als de cabell llargs, als bojos, als travestits, als excomunistes, als abstencionistes acèrrims, a tots aquells que no compten pels polítics perquè en votin, que registrin els seus ajuntaments i que ho facin saber, tots junts per fotre'ls pel cul. Aquest era el manifest electoral de Coluche. Doncs diries, home, això segur que no... Doncs, escolta'm, va ser...
revolucionari?
Sí, totalment. Va començar a pujar les enquestes de manera salvatge. En aquells moments es dirimia, a França, recorda que normalment és entre dos, encara que es presenten diversos, hi ha dues voltes, etc. No entrarem en això, però bàsicament el candidat de la dreta era Valéry Giscard d'Estaing, que era el president, el candidat de l'esquerra era el Partit Socialista François Mitterrand. Doncs bé, tots dos van començar a sentir-se molt nerviosos per allò que deia Coluche i per la seva pujada a les enquestes. Li van enviar emissaris que de vegades l'afalagaven i de vegades l'amenaçaven directament de fer-li alguna cosa molt grossa si continuava dient aquelles coses i si no es retirava de les eleccions. Tot això va culminar amb que el millor amic de Coluche va aparèixer mort amb dos trets al clatell.
Què dius?
No es va saber mai com havia sigut la cosa. La policia ho va arxivar parlant de crim passional perquè tenia diversos líos amb diverses persones, però no va quedar mai clar. En tot cas, Coluche va veure clar que allò se li havia escapat de les mans. Finalment es va retirar de les eleccions i va demanar el vot per François Mitterrand i el van deixar tranquil. Mitterrand va guanyar, Coluche va seguir amb això, però cada cop més desquiciat. Finalment, al cap d'uns anys, per desgràcia, amb un accident de moto, se'n va anar a l'altre barri, però ha quedat com una de les fites d'aquests candidats estrafolaris que es presenten a la política.
Si s'hagués presentat, creus que hauria pogut treure...
Si s'hagués presentat, jo crec que hagués guanyat Valéry Giscard d'Estaing, aleshores, perquè hagués tret bàsicament vots de Mitterrand, no només, però bàsicament vots de Mitterrand, hagués sigut, llavors, jo crec que hagués fet guanyar Valéry Giscard d'Estaing. Vés a saber,
Bé, aquest és un cas, però en tenim un altre. Això estàs més animat, no?
Sí, sí,
disco.
Sí, una coseta que està bé.
Ja te'n posava allà?
Mira, no exactament, perquè aquesta música, aquesta cançó, està pensada no per fer moure les cames, sinó les extremitats, com t'ho diria. Aquesta canta és l'estrella hongaresa del porno italià, Ilona Staller, més coneguda com a la Cicciolina, eh? La cançó aquesta es diu Músculo Rosso, traduït múscul vermell.
El múscul vermell.
Múscul vermell. Es refereix a un múscul masculí en concret, no, només amb un, i que, no, només en diversos, però un, diguéssim, que és el múscul vermell en qüestió, i la cançó explica, i per això estic parlant per sobre, perquè no s'entengui, amb tot de detalls molt explícits, què li faria a ella aquest múscul vermell per tal de donar-li alegria.
A veure, però estem en horari protegit.
No, sí, és veritat. Per tant, parlaré d'una altra cosa porno, que és quan ella guanya les eleccions, que és una altra cosa, eh?
Deixem la part.
Cicciolina. La Cicciolina era una dona, encara és viva, una dona, diguéssim, molt especial, molt rossa, anava sempre amb moltes transparències ensenyant tot el que tenia.
Sí.
Ella estava casada, era hongaresa, va conèixer un italià, un locutor de ràdio italià.
Aquí
es coneix gent interessant, els emissors de ràdio.
Jo he conegut el Calpena, aquest senyor va conèixer la Cicciolina.
Jo sóc casat i no puc seguir-te el rotllo, però
i
ella...
I menys espampanant.
Això també és veritat, però amb transparència es guanyo molt. Doncs en raó del matrimoni que va tenir amb aquest locutor de ràdio, va començar a moure's amb gent, diguéssim, més de l'espectacle. Allà va conèixer el món del cinema pornogràfic, per ser exactes, perquè ella era una dona molt descarada, molt llançada, i llançar-se al camí del cinema pornogràfic, diguéssim, no li va costar gaire. Va tenir uns grans èxits amb aquesta vessant de l'art de la cinematografia, diguéssim així, perquè tenia grans habilitats sexuals, intuïció, estil, tenia talent per l'espectacle. Aviat va començar a destacar com a actriu porno, que no és fàcil, perquè la competència deu ser molt dura. En tot cas, el 1979 li ofereixen presentar-se com a diputada a la primera llista ecologista, recorda que a l'època de les antinuclears i això, d'Itàlia. No va sortir elegida, però la seva campanya va ser molt exitosa, tant és així que el Partit Radical Italià, un partit relativament petit, però que tenia representació parlamentària, a les següents eleccions li va oferir anar a les seves llistes i va anar segona, i va sortir.
O sigui, va sortir diputada, eh?
Durant 5 anys va ser diputada del Partit Radical des del 1987. Bàsicament va defensar postures antinuclears, que ella ja portava, i sobretot relacionades amb llibertat i educació sexual, cosa que, dins de tot, tenia la seva coherència. Quan el Partit Radical, com tants altres de l'època, és l'època de l'anomenada Tangentòpolis, que van començar a desaparèixer els partits, doncs es va desfer, ella, juntament amb una altra companya de porno, la Moana Pozzi, aquesta sí que hi ha traspassada, va fundar un partit molt adequat, que era el Partit de l'Amor.
Home, qui no votaria el Partit de l'Amor?
Home, és que si no votes el Partit de l'Amor ets un desalmat.
Clar.
Està claríssim. No va aconseguir el lloc. Des d'aleshores, ella ha anat passant per diversos partits, alguns refundats, el segon Partit de l'Amor, d'altres diferents. 7 partits ha fet. Una dona que...
Mira, ell va com Toni Cantó.
Mira, no, va pel camí, eh? No sé si el porno ho toca igual de bé, perquè l'Ona Staller sembla ser que ho tocava molt.
No, i actor.
Vull dir, el porno. Sí. I actor també, més o menys, devien ser molt similars.
Mira, hauríem pogut formar part d'aquesta secció, també.
No ho podíem haver comentat, sí, però mira, no, és que jo el porno no el toco gaire, diguéssim, llavors, per això no he pensat amb el Toni Cantó. Però, en tot cas, Ilona Staller, Cicciolina, no ha tornat a tenir càrrec públic, i a mi em sembla una mica trist, la veritat, perquè és una dona clarament amb unes qualitats que es mereixeria.
Tu la votaries, eh? Ara Cicciolina es presenta aquí pel Partit de l'Amor.
Com sempre, depèn del programa, és com el del guió, depèn del programa. Qui es llegeix un programa? Qui es llegeix un guió? Ningú.
I així anem. I així anem. Va, posa'm la cançó.
Cicciolina, Cicciolina, des del Parlament d'Itàlia.
Ara està pensant Beppe Grillo, també, no?
Beppe Grillo, sí, també... i tant. Molts, moltíssims, eh? El que passa...
Però aquí a Catalunya no?
Aquí a Catalunya, sí, l'Ariel Santamaria no és actor exactament, és regidor de Reus.
Va quedar un nivell una mica més local.
Bueno, serà local, però és tan polític com qualsevol altre. I Bob també era local.
Es va presentar la llista d'Ariel Santamaria a la Generalitat.
Tens raó, tens raó.
I van treure més vots que algun partit important.
Tens raó. A més, Ariel Santamaria tenia un programa bastant interessant, jo de bo, no ho dic, era... feia goig de llegir-lo, vull dir que...
L'Elvis de Reus.
Sí, perquè ell era estrafolari respecte al que nosaltres estem acostumats a vestir. sortir i veure, però no deia cap bajanada, cosa que és molt habitual, amb la gent estrafolària que es presenta. Coluche, a part d'aquestes bestieses que diem, deia coses bastant assenyades, Per tant, en aquest sentit, insisteixo, el formar part de la faràndula no vol dir que no tinguis una visió de la teva societat correcta, ni molt menys.
Hombre, claro.
Doncs això és el que hem explicat avui. Calpena, que vagi bé.
Vinga, que vagi bé.
Adéu-siau. Una pausa, atenció a la història que expliquem ara, que al Calpena li agradarà.
Aquest hivern, el Pirineu de Girona t'espera. Llisca per la Molina i Masella. Toca el cel a Vallter i connecta amb la pau de la Vall de Núria. Quatre estacions úniques per viure la neu més mediterrània. A prop de tot, sota el sol de Girona, viu el doble. Patronat de Turisme Costa Brava Girona, de la Diputació de Girona.
La Perla 29 presenta La mesura de l'impossible. Un text de Tiago Rodríguez dirigit per Cristina Genevat. Un viatge a través de les veus de quatre treballadors humanitaris que ens expliquen què hi ha més enllà del que és humanament possible, del que podem explicar i fins i tot imaginar. A partir del 27 de febrer al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
Mundo Deportivo i One 16 presenten el màster final de The Paddle Cup by Cupra. Aquest 28 de febrer l'Oliva Nova Beach and Golf Resort es converteix en l'epicentre del pàdel amateur. Les millors parelles del circuit s'enfronten per alçar-se amb el títol de la tercera edició. Amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Haier, NTT Data, Mau, Philips, Oliva Nova i Adeslas.
Jo bombera.
Tu bomber.
Ella bombera.
Ell bomber.
Nosaltres bomberes.
Vosaltres bombers.
Elles bomberes.
Els oficis no tenen gènere.
8 de març, Dia Internacional de les Dones.
Trenquem els estereotips.
Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Doncs estava mirant de canviar de companyia de llum i hi ha més de 500 comercialitzadores.
Uf, quina feinada, no?
Sort del RAC. M'ho han tramitat tot. M'han buscat una tarifa millor i, a més, cada 3 mesos la revisaran per millorar-la.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
La FAC, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 7 de març el Ballet Júnior de Genet.
Una proposta escènica carregada de ritme i intensitat, interpretada per una de les joves companyies de dansa més destacades d'Europa.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 43a temporada BBVA de dansa de la FAC.
Entrades a lafaccultural.cat.
Un altre cop, el teu amic el nostre s'ho fa al llit.
Pobre, que és que ha discutit amb la dona.
Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà, ve el nostre. I a sobre, en Beethoven s'hi ageu amb ell. Beethoven, vine aquí.
Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo.
Aquest és l'univers podcast de futbol de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també per
a Braulio. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'Ed juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Espanyol reservat.
Una nova finestra a l'univers blanc i blau.
Sergi Andreu explora totes les notícies de l'Espanyol.
És un dia feliç.
Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol. Barça reservat. Fem futbol, Girona reservat, Espanyol reservat i futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Atenció a aquesta història, que és real, és de veritat. Alexandra García Tabernero és fiscal, ha treballat a la Cort Penal Internacional i al Tribunal Penal Internacional per l'antiga Iugoslàvia. De fet, la vam tenir al programa, diria que era en un especial del Crims. I un dia va descobrir que tenia un familiar militar de l'Argentina que havia mort a la presó a l'espera de judici mentre era investigat per la seva implicació en les atrocitats comeses per la dictadura de Videla. I això ho explica en un llibre que es diu Carta al Coronel. Alexandra, bona tarda.
Bona tarda.
Aquesta setmana heu presentat el llibre i no sé si han assistit familiars amb els que no havíeu parlat mai d'això.
Sí, no només van venir familiars, hi havia unes nebodes allà del coronel que, clar, són les úniques persones d'allà que tant el coneixien amb ell com a mi, no? I va passar una cosa extraordinària, tràgica, però penso que molt maca alhora. Quan estava signant llibres, va venir un senyor argentí, em va demanar que el dediqués al seu els tiets, vaig preguntar per què, i em va explicar que havien estat detinguts i havien estat torturats en un dels centres clandestins de detenció a La Plata l'any que el meu tiet comandava la policia.
El coronel Reinaldo Tabernero, qui era aquest senyor?
El meu tiet, el coronel Tabernero, era el sotscap de la policia de tota la província de Buenos Aires durant l'any 77, per tant, en plena dictadura, com dius, de Videla.
I quin era el seu paper en, en aquest càrrec i què se suposa o què sabem que va fer?
Ell, abans del cop d'estat, que enguany es farà el 50 aniversari, ell ja era coronel de l'exèrcit, tenia el seu càrrec a l'exèrcit, però les juntes militars van decidir que, a partir del moment de l'inici de la dictadura, els militars havien de controlar les policies del país també, cosa que no és funció seva, però li van atribuir el control. I ell, des de la funció d'estat major, doncs, segons va declarar ell en un judici, es dedicava a reorganitzar tota l'estructura policial.
Clar, aquest senyor, tu et refereixes a ell com a tiet, o per entès que era el teu tiet?
Sí, no de primer grau, però sí, és el seu pare era germà del meu rebesavi.
Tu quan havies sentit a parlar d'aquest senyor?
Jo ni tan sols sabia que tenia família a l'Argentina quan vaig estudiar dret.
Ni ho sabies?
Ni ho sabia.
O sigui, aquesta branca argentina per tu era desconeguda.
No existia. I en un dinar familiar, algú va dir-me, ostres, doncs tu tens família a l'Argentina i un dels tiets es va fer militar i va acabar tenint problemes amb la justícia, perquè jo parlava d'una investigació meva sobre Pinochet i l'ordre de detenció i em vaig quedar paradíssima perquè no sabia ni tan sols que tenia família allà. Van passar 12 anys fins la següent notícia. I allà ja sí que vaig saber que teníem aquest lligam i vaig començar a preparar el viatge, no?
Clar, és molt xocant que tu justament t'has dedicat a perseguir, en algunes fases de la teva carrera, justament això, no? Gent que ha fet un mal ús i que ha fet des del poder, no ha actuat correctament. Veure que algú de la teva família ha format part dels que podrien haver estat perseguits per tu, quin xoc et provoca tu internament, això?
En si, el sol fet ja de descobrir que tens lligam amb una persona que acaba a presó, acusada, investigada de crims contra la humanitat, això ja és fort en si, però és que encara ho és més si ets fiscal i encara ho és més si has estat com jo a la Haia, a tribunals internacionals, perseguint aquests casos.
És que sembla fet expressament gairebé, no?
És que penso, Francesc, que si això fos un guió de ficció semblaria forçat.
No, pot ser que la fiscal tingui també un parent que va fer el mateix fa uns anys enrere.
Clar, un senyor d'aquests, què li convé? Doncs li posem una neboda fiscal que el persegueixi,
exacte,
no?
Exacte, que sigui el que descobreix la història 40 anys després.
I li fa una carta pública.
I vas anar el 25 a l'Argentina a rascar, i què et vas trobar?
Jo inicialment vaig anar... Jo me n'anava a visitar unes amigues, eh? Quan vaig agafar els vols, jo encara no sabia res de tot això, i me n'anava a visitar unes amigues. Vaig començar amb la idea de trobar informació als arxius de memòria, i ho vaig demanar. Però és que allà em vaig trobar amb un munt de testimonis vius, de persones que m'anaven presentant, que m'anaven connectant, i que em van posar totalment en context sobre el mapa de què va ser la dictadura argentina l'any 77.
Clar, tu anaves amb un cognom, Tabernero, que els devia sonar molt familiar. No sé si fins i tot generava por escoltar de nou Tabernero després de tants anys.
Ho feia. És una cosa que a mi em va impactar, perquè aquí ningú el coneix ni el relaciona amb absolutament res, però allà a l'Argentina i a la província de Buenos Aires moltes víctimes em preguntaven, ostres, tens família militar o vinculada a la dictadura directament? Sí, sí, és impactant. Per mi, afrontar aquelles converses, jo em presentava, evidentment, i deia que estava fent allà, afrontar-les sabent que em relacionaven directament amb ell no era fàcil, perquè ell podia haver tingut alguna responsabilitat en els segrestos, les tortures, les apropiacions de nadons.
Per posar-hi context històric, la dictadura militar de Videla, entre el 76 i el 83, va causar milers de víctimes i desapareguts. L'any 85 es va celebrar un judici contra els principals responsables. Hem agafat un petit instant de l'al·legat final del fiscal, justament, Julio César Strassera, en aquell judici històric.
Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más.
Silencio en la sala. Silencio.
Per tu, aquest judici que es va fer a l'Argentina l'any 85, havia estat matèria d'estudi teu, el tenies com una, no sé si dir referència, però com una fita històrica dintre d'aquests processos de sortida de
dictadures? El tenia com a referència, i jo, de fet, recordo que vaig anar al cinema a veure la pel·lícula abans de saber-ne res, i jo pensava que era una cosa que m'era totalment aliena, i em va impactar molt, ja, conèixer els detalls, no?, que es veuen a la pel·lícula. És un règim d'absolut terror i que no només implicava la policia. El meu tiet va ser responsable policial i militar, però això no hagués passat probablement sense la col·laboració d'altres estaments. Es parla de jutges, es parla de metges, es parla de sacerdots, de famílies que es quedaven amb els nadons. Una de les meves víctimes amb les que vaig parlar em deia és que els jutges sistemàticament, la majoria, rebutjaven els habeas corpus. Hi havia metges a les sessions de tortura que controlaven que la persona no morís abans d'hora. Hi havia metges que narcotitzaven els detinguts pels vols de la mort. Hi havia sacerdots per allà. Un d'ells va dir, els fills paguen per la culpa dels pares. I parlem també de les famílies que es quedaven aquests nadons i després els enganyaven sobre el seu origen, un origen tràgic vinculat a l'assassinat de les seves mares.
L'Arrainador Tabernero, en aquest judici, no va ser imputat, però sí que va anar-hi de testimoni.
Ell va anar de testimoni en el següent judici que va haver-hi. Després d'aquest del 85, l'any següent es va fer el primer judici contra els responsables policials, i ell va anar allà de cap, però va anar com a testimoni, com dic, testimoni de la defensa del que estava sent acusat, que era el general Ramon Camps, que l'any 77 havia estat al cap del meu tiet, a la prefectura de policia. I ell va declarar com a testimoni de la defensa. Curiosament va respondre a preguntes d'un fiscal, Luis Moreno Campo, que 30 anys després va ser profe meu, però això ja és una altra història i una altra coincidència.
No, no, però fixa't que la història a vegades es va lligant d'unes maneres molt sorprenents. Tu vas obtenir la transcripció d'aquesta declaració. Com va ser el seu testimoni? Quan ho llegies, què vas trobar-t'hi?
Em vaig trobar amb una reminiscència a Adolf Eichmann, perquè el meu tiet va desvincular-se de les detencions. Ell va al·legar que desconeixia el que estava passant a les zones clandestines de detenció, perquè si bé va reconèixer que ell inspeccionava les comissaries, ell va declarar que no va detectar res estrany, que ell formava part de l'Estat Major, que es dedicava a la seva tasca, consistia en reorganitzar l'estructura policial.
Que complia ordres.
Sí, que bàsicament era un funcionari d'un engranatge i que no tenia responsabilitat pels delictes. Què passa? Que les àvies de Plaza de Mayo escolten aquesta declaració i demanen que el meu tiet vagi acusat, no com a testimoni. Ell té la sort que de seguida s'aproven les lleis d'obediència deguda i punt final, unes lleis que s'anomenen d'impunitat, lleis d'amnistia serien, que protegeixen els militars de qualsevol procediment, i ell se salva durant 20 anys.
Però clar, acaba sent processat.
Eventualment sí, quan el Tribunal Constitucional argentí fa una cosa que aquí no s'ha fet, que és derogar l'amnistia que protegeix aquests crims, el meu tiet és dels primers que cau processat. I acaba a presó, ingressa a presó, no arriba viu a judici, mor abans a portes del seu judici, però es passa més de 2 anys. Presó domiciliària, va acabar sent arrest domiciliari atès a la seva edat.
Félix Crous és el fiscal que va demanar la detenció i l'ingrés a presó de Reinaldo Tabernero.
Parecieron los juicios por la verdad, que fueron un fenómeno de activismo judicial argentino, ¿no? Construir una forma de caminar y de hacer las cosas a partir de la necesidad.
Què eren aquests judicis per la veritat?
Els judicis per la veritat van ser una fórmula que va fer servir l'Argentina durant la dècada dels 90. Un pas intermig entre l'amnistia i els judicis pròpiament penals. Van ser procediments en els quals es va buscar informació sobre què havia passat durant la dictadura, i es va recollir de forma oficial, es va escoltar les víctimes, es va parlar del meu tiet, jo ho sé, en aquests judicis, no? No podia haver-hi un càstig penal, no podia derivar-se en condemnes a presó a partir d'aquests judicis, perquè hi havia en vigor encara aquestes lleis de punt final i obediència deguda, però l'Estat començava a rebre informació completa.
O sigui, seria com una mica de... Anem a fer justícia històrica, potser no farem justícia físicament, diguem, empresonant ningú, ni condemnant, però com a mínim que quedi constància de tot.
Anem a fer uns bons llibres d'història amb un relat oficial, estatal, de què va passar, quins crims es van cometre durant la dictadura. A Sud-àfrica es va fer una cosa semblant amb l'apartheid. L'Argentina ho va fer durant els anys 90. El cop definitiu va ser la derogació de les amnisties i els processos purament penals, i aquí va caure el meu tiet.
Vas parlar amb aquest fiscal Félix Crous, que firma l'epíleg del llibre, i va detenir i fer empresonar el teu tiet?
Sí, sí.
Com t'ho va explicar, això?
Va ser molt curiós. Jo, uns dies abans del viatge, vaig contactar amb ell per avisar-lo que estava investigant aquest tema, que m'agradaria conèixer-lo. Jo ja em vaig presentar com a fiscal, però també com a neboda de Reinaldo Tabernero. Ell va voler conèixer-me, i recordo que estàvem allà amb unes empanades a Buenos Aires. I a mi, aquella primera conversa en persona em va generar molta ambivalència, perquè a estones jo parlava amb ell com entre fiscals, entre col·legues, de temes jurídics, de temes d'actualitat, de la nostra feina, però hi havia moments en els quals jo el mirava i pensava, ostres, vas enviar a presó el meu tiet. És com un desdoblament molt curiós, no? En parlo al llibre, no? Els meus sentiments en aquest viatge han estat molt, molt contradictoris.
Clar, i allà no només es parla amb el fiscal, ho deies, es parla amb famílies o amb familiars d'algunes de les víctimes de la dictadura, del teu tiet. Allà per ells això era reobrir ferides, era reobrir el passat. Això, a vegades aquí diem, no, ens hem de mirar endavant, no hem de mirar endarrere.
Aquí hem crescut amb la idea que parlar de la Guerra Civil o el franquisme és reobrir ferides, és remoure el passat, però allà a l'Argentina no, almenys el que jo em vaig trobar. Vaig parlar amb moltíssimes persones de diferents sensibilitats i posicionaments ideològics, fins i tot, i cap d'elles es va sentir ofesa per les preguntes, cap d'elles va interpretar la meva curiositat com un intent de remoure el seu passat i van estar molt disposades a compartir el seu record i la seva experiència.
I vas notar que la ferida s'ha tancat a l'Argentina? Que van fer-ho d'una manera com perquè les víctimes de la dictadura tinguessin la sensació que s'havia fet alguna cosa més que no tancar-ho?
Aviam, les vides que es van treure no es recuperaran mai, però sí que hi ha un tancament almenys parcial d'aquestes ferides definitivament. Les víctimes parlaven de reparació, de cura, de sanació, ja pel sol fet de poder declarar en un judici públic, de veure a la banqueta dels acusats, els investigats per aquests delictes i eventuals condemnes, no? Però sí, ja va tenir un efecte terapèutic el fet que els poders públics es posessin a establir un relat i més endavant a aconseguir unes condemnes.
El llibre es diu Carta al coronel, perquè hi ha una carta.
Perquè és la conversa que jo hagués necessitat tenir amb ell. És el format que s'apropa més al diàleg que m'hagués agradat establir, a les preguntes directes que jo li hagués fet, i que permet també que el lector vingui de la meva mà i atreveixi totes aquestes reflexions. Hi ha molt d'assaig també dins la carta, no? Però és el format més directe. Recrea una conversa que és impossible i que no arribarà mai. És una conversa amb una persona que és morta.
Però, clar, tu sent fiscal, t'has imaginat què hauria suposat per tu ser fiscal llavors? Hauries hagut d'actuar en aquest cas? Com hauries actuat? Tu has imaginat al teu cap com hauria estat si t'haguessis hagut d'enfrontar un familiar teu que ha fet coses com aquesta?
Jo aquesta escena he arribat a somiar-la. Em vaig obsessionar tant amb aquesta història que a la tornada del viatge va ser realment complicat. Jo pensava que no acabava la carta, que no acabava el llibre, perquè eren tantes les emocions. No hagués pogut portar el cas del meu propi familiar per una qüestió.
Això està regulat?
Sí, hi ha unes causes d'abstenció i recusació.
Però és automàtic o s'ha de recusar el propi fiscal, diguem?
A Espanya els fiscals no poden ser recusats, però sí tenen el deure d'abstenció en els mateixos casos que els jutges, eh? Vull dir, nosaltres hem de fer el pas al costat si
sí,
ja...
Si ets fiscal i està imputat un tiet, no pots tu portar aquell cas?
Hi ha també una qüestió d'imatge, no? També de dir, ostres, si hi ha qualsevol sospita de manca d'imparcialitat o de que aquesta persona no podrà ser objectiva, jo penso que és un deure moral fer un pas al costat, no? És complicat. Jo deixo la toga a Barcelona abans de pujar a l'avió, ho faig expressament perquè no m'interessa l'exercici de parlar-li com a fiscal, perquè com a fiscal de seguida posaria el pilot automàtic i començaria a valorar indicis i a fer-me un esquema i a fer un al·legat. No era aquest l'exercici. La meva idea era obrir-me a nivell sentimental i exposar tots els pensaments i totes les sensacions que jo experimentava allà i en esbrinar el lligam que m'unia i que m'uneix a ell.
Ara dèiem, la dictadura de Videla va durar fins l'any 83. Avui s'han desclassificat els papers del cop d'estat del 23F, que és anterior a això, i sembla que potser sabem més coses de la dictadura, o com a mínim fins avui sabíem més coses de la dictadura argentina, gairebé, detalls, noms, cognoms, que no del 23F, que avui, he vist que avui encara hi havia noms ratllats que no puguem saber quina era la família que va donar diners per finançar el cop d'estat. Vull dir que no sé si l'estat espanyol amb això també s'ha de mirar una miqueta.
Clar,
encara.
Tornem l'any 81. Quin era el clima polític a Espanya? Quanta por hi havia a un cop d'estat, a que els militars agafessin les regnes del poder? Argentina va fer en aquest sentit una cosa extraordinària, que va ser fer els judicis a les juntes només 2 anys després del final de la dictadura. La dictadura acaba el 83.
Tot molt calent, tot molt calent.
No tenien cap garantia els fiscals i els jutges que van estar allà se la van jugar. se la van jugar, literalment.
En qualsevol moment hi havia un cop d'estat i passaves de jutge a empresonat, no?
Empresonat, amb sort, si és que seguies en vida.
O saltaves d'un avió, sí.
Clar, amenaces de bomba, a veure si havien de suspendre sessions... Vull dir, ara nosaltres tenim la sort de viure en una democràcia i tenir unes certes garanties i seguretats, però posem-nos en la pell de les persones que van fer aquesta feina com a servidors públics en un moment en el qual no estava garantida la supervivència de la democràcia. Argentina venia de tenir 5 cops d'estats en 50 anys. Estaven acostumats als cops d'estat. Podia tornar a passar.
Bé, casa nostra no ha tornat a passar, però tampoc sabem per què va passar, o com a mínim sembla que no ho sabem encara del tot. Carta al coronel, el llibre de la fiscal Alexandra García Tabernero, que explica aquesta coincidència gairebé increïble d'una fiscal que descobreix que un parent, un tiet a l'Argentina, va cometre delictes molt greus i li fa aquesta carta. Gràcies per explicar-nos-ho.
A vosaltres.
Una pausa i anem a descobrir un negoci llunyà. I he vist que corre per aquí la Lloberes. Bé, ara parlem amb ella.
T'agrada el formatge? Vine a Formatgem. Torna al Fòrum del Formatge Artesà i Català. 14 i 15 de març al Palau de Fires de Girona. Entrada lliure tot el cap de setmana. Més de 200 formatges, concursos, tast, vins, cerveses artesanes i tallers per petits i grans. Ens trobem, tastem, parlem i celebrem. Formatgem, organitzat per Acrefa.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius. Navegaràs per la nostra plataforma renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Busquem l'artista total.
La veu no menteix mai.
Però el més important és posar-hi l'ànima.
Perquè tots som Eufòria.
Eufòria, divendres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Mundo Deportivo i One 16 presenten el màster final de The Paddle Cup by Cupra. Aquest 28 de febrer, l'Oliva Nova Beach and Golf Resort es converteix en l'epicentre del pàdel amateur. Les millors parelles del circuit s'enfronten per alçar-se amb el títol de la tercera edició. Amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Haier, NTT Data, Mau, Philips, Oliva Nova i Adeslas.
La Perla 29 s'instal·la al Teatre de Sarrià per presentar La nit de les tríbades, amb direcció d'Oriol Brogi.
Quatre actors reviuen el text més celebrat i polèmic de Per Olof Engvist, on una sala d'assaig es convertirà en un espai per canviar el món.
A partir del 6 de març al Teatre de Sarrià. Tres úniques setmanes.
Entrades a teatredesarrià.cat.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
Baixant de la Font del Gat i d'on calgui, amb sodi. Són rabiosament joves, són de Tarragona, i per si t'han quedat sota del teu radar, ja te'ls presento. Premi Joventut a l'última edició del concurs musical Sona Nou, sodi. O el que és el mateix, la urgència del pop-rock més frenètic que torna a entrar amb força a les nostres vides a cop de riff de la mà d'aquest quintet tarragoní. Un bon glob de sodi i a saltar.
Marieta, 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 Marieta.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Aquest paper pot fer-lo servir?
Sí, pots fer el que vulguis, Carme Lloberes.
Ara vull fer una reflexió.
Doncs fes-la. Bona tarda.
Bona tarda, però ja comencem. Hòsties, espera-me. Bona tarda. Ai, espera que em posi els auriculars.
Sí? No et facis la sorpresa que fas el mateix gag des de 1314.
Et prometo que no és un gag, perquè jo ara estava, i a més estava dient unes coses que no haurien de ser òptimes per aquests micròfons de Catalunya Ràdio, la pública, la nostra. És a dir, et faig saber una cosa.
La Nacional de Catalunya.
Sí, senyor. És que haig de fer-me... Ara estic fent...
Tinc el Gerard López, perquè siguis conscient que no tenim...
Ah, no, només vull dir quatre coses. Primera, que tenim bàsquet avui.
Ah, sí?
Sí, és a dir, a un quart de nou ens hi posem. Tenim la Virtus versus Barça.
Mira que bé.
Després de la Copa del Rei seria interessant que tornem
encara
a agafar
a Bologna.
Una mica d'això. Molt bé.
Sí, no, la Virtus.
Sí,
he estat al Kinder.
Molt bé, sí, senyor, senyor Garriga, molt bé. Però no, jo no venia enraonar d'això perquè tinc una reflexió per fer des d'aquests dies que m'han fet per primera vegada un reel.
Ah, tenim Carme Rotlloberes als Rils?
Sí, però no és que interessi.
Deixa'm dir una cosa. El Rils de la trobada de Hansi Flick per aquí davant de Catalunya Ràdio, que el vam saludar ahir, ho ha rebentat, eh?
Ah, tu tens un
més de 400.000 visualitzacions al reel de Hansi Flick passant per davant dels estudis de Catalunya Ràdio.
Què em dius ara? I l'has anat a saludar?
Mira, 480.000 persones l'han vist ja. Bé, no, té 480.000 visualitzacions.
476. El teu mòbil va massa de pressa. És a dir, ja el veig aquí.
476.000, home, sí. Està molt bé.
No, està molt bé, i més tenint en compte que el meu en té 60.000. Però bé, no, que aviam-ho.
Qui tenim aquí de fons? Això és el Gerard López?
Aquest és el gran error.
Ah, molt bé.
Vols escoltar la meva reflexió? Aquest és el gran error.
480.000 em surten a mi el meu mòbil, eh? Perquè...
Ah, d'acord.
El teu mòbil és vell,
bueno,
doncs és el meu
problema. Aviam-ho.
No, això és molt seriós.
Escolta'm, clar que és seriós. Deixa'm
què m'has de dir? Tinc el Gerard López que m'està esperant.
Però que pot esperar un momentet, no? Perquè jo ja ho entenc, això del reel. El reel ara, avui dia, només prima la imatge, diguem, l'oportunitat, que sigui bonic, diguem, un tall, sobretot curtet.
Sí, molt ritme. Tot ha de tenir molt ritme.
Sí, però no més ritme. Ritme en té moltes coses. El bàsquet té molt ritme. És a dir, el més important és no contingut. No ens infleu els cascos del que vulguem dir les persones, perquè avui dia no assimileu els joves, ho dic en aquest cas, jo com que no sóc de cap espectre, diguem, de la societat, però representa que tu triomfaràs segons el vostre criteri d'èxit, que jo tampoc no me'l crec, és en funció d'això, de les visualitzacions.
Bé, si és viral, ara, si és viral...
Si és viral, però què passa?
A mi no, però en teoria sí, això són diners.
Val.
Però a part dels diners, si tu fas una cosa a la xarxa és perquè la gent la vegi. No per fer-la.
No necessàriament.
La gent... no, sí,
bueno,
sí.
La vegi,
a la ràdio ho fem perquè la gent ens escolti.
Però perquè tens algú per comunicar,
sí,
alguna cosa a dir...
I cada canal té el seu llenguatge. Mira, tinc el Gerard López. Seguirem, però escolta el Gerard.
Sí,
perquè
sí.
Ara tu vols contingut? Jo tinc contingut.
Ah, valent.
El Gerard López el tenim al Vallès Oriental, a Llinars del Vallès, amb un negoci que Lloberes, com tu, porta 130 anys picant pedra. Gerard López, bona tarda.
Sí.
Hola, bona tarda. Picant pedra, literalment, eh?
Doncs sí, perquè estem parlant d'una empresa que es diu Granits Barbany. És una empresa que s'ho ha currat, realment, amb aquests 130 anys picant pedra, amb aquest doble sentit. Avui, per continuar, fem això. Estem aquí, en aquest local, que, bàsicament, tenen aquesta feina. Picar tot tipus de... Bueno, algun tipus concret de pedres, granits... Granits Barbany, com us dèiem, és una empresa d'artesans picapedrers que ho pica tot. Granit, marbre, basalt i, a més, de tot el món, no només d'aquí, del nostre país. I estem amb una de les persones claus, que és el PPA de l'empresa, que és en Jordi Barbany. I ara em preguntaràs què és un PPA, no?
Ah, no, esclar, és que no
sí,
sé.
Sí,
què és un PPA, en Lloberes?
Un PPA és això... No sé.
Ara ens ho dirà.
És un propietari picapedrer artesà.
Sí, jo tampoc ho sabia que ho era.
No, estem aquí amb una empresa que realment és espectacular perquè, ja us diem, són 130 anys, són 4 generacions, i és una empresa que va començar a finals del segle XIX, oi?
Sí, amb el meu avi, amb el besavi, l'Arnau i la Júlia, a Marsella. A Marsella el meu avi ja va marxar a picar pedra i, doncs, de ben petitó fins ara.
Per tant, estem parlant de quatre generacions. També hi ha l'Arnau, que és el fill d'en Jordi. Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Tu no ets PPA, tu ets PPA i prou.
I el J final de júnior.
De júnior,
sí, oi? Sobre el successor.
Ets propietari, ets artesà, però encara no ets el propietari exactament. Esteu, ja sé que feu de tot i per tothom, d'acord, però un dels clients que teniu des de bon principi, des de l'època de Gaudí, és la Sagrada Família, oi?
Ah?
Sí, la Sagrada Família ja ens consta, no podem confirmar-ho per escrit perquè no tenim documents, però sí que sabem, doncs, que es van lliurar blocs per treballar la Sagrada Família, per col·locar-hi, sí.
Clar, això estem parlant de quan hi havia el fundador, Joan Barbany, però ara, amb en Jordi, també esteu fent comandes amb la Sagrada Família i l'última ben recent, d'un element que aquests dies tothom en parla.
Sí, ara acabem de lliurar, bueno, fa un parell de mesos vam acabar de lliurar aquesta del revestiment interior de la creu de la Torre Jesucrist.
Sí, aquesta creu immensa que ara s'acaba de col·locar al sostre
sí,
de tot, no?
Sí, sí, sí.
Per tant, esteu coronant Barcelona una mica.
S'està coronant Barcelona amb la creu.
Sí, que podem dir que Granits Barbany té una coronació absoluta.
Sí, sí, és que a més aquest dia ho dèiem, em sembla que és la pedra que tenim més amunt de tot el món.
Però
no?
Clar,
de Barcelona, eh?
Com surt de granits de Barbany? És a dir, ja surt tallada i tal qual es penjarà, o després això encara passa per un artista que li ha de donar forma?
No, 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 les peces surten acabades de casa, sigui per nosaltres mateixos o perquè l'artista que ens ve a dirigir, perquè els hi cabem, però surten acabades de casa ja les peces.
Has de pensar que estem en una... Ara estem als despatxos, eh? Estem en un despatx...
Això són els despatxos. Però escolta, jo sento un soroll de fons permanentment. Pensava que estàveu a la fàbrica. A veure, puja el volum, el so d'ambient, a veure. I aquí se senten màquines.
Sí, senyor, perquè el despatx està a la segona, tercera planta i des de la finestra podem veure a baix tot el taller, que hi han màquines immenses que treballen blocs de pedra molt grans. Un, quan te'l veu, sembla que estiguis entrant, saps, els trens de rentat de cotxes, que tens aquella forma que dius, què és això? Doncs hi ha una màquina que és així grossa i n'hi ha una altra de bastant espectacular que, per entendre'ns, ja m'ho explicareu si ho dic bé, seria com una impressora 3D, no? Però en lloc d'imprimir una cosa petitona, està treballant un bloc de pedra gegant, però en realitat no funciona com una impressora, és al revés, està buidant la pedra. Com va això?
Exacte, doncs el que estem parlant són robots antropomòrfics de 6 eixos, amb un addicional, que seria la taula, i el que fan, doncs, és el que has dit, és el contrari a una impressió 3D, és treure el material. Una impressora 3D el que va fent és agregar material per capes, i aquí el que fem és posicionar-nos perpendicularment a diferents plans i anar fresant per capes també.
Però una cosa que fa que sigueu artesans és que no tot ho fa una màquina. No. Aquesta màquina us fa, diguem, tota aquesta part general, però després hem d'entrar al detall i és quan entren els picapedrers de tota la vida, no?
Sí, 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 és que a més és una de les coses que estem, dels que estem més orgullosos, que defensem que hem posat els artesans de la pedra en el segle XXI. Hi ha qui ens ho discuteix, eh? Vull dir, és una conversa llarga, hi ha qui ens ho discuteix, però nosaltres pensem que tenim els estris, diguem-ho així, del moment que estem vivint, i són els que doncs, utilitzem per fer les peces. Eh? O sigui, no hi ha el meu avi que treballava a ferro, amb les eines de ferro, amb els picapedrers de l'edat de ferro, hi havia ben poca diferència, eh? Fixa't els anys que van passar. Nosaltres ara tenim ordinadors, tenim diamant, tenim moltes eines doncs, que les utilitzem, sí. Però no deixem de ser artesans, penso jo.
Sí, es convenen les dues coses.
Clar. Sí, sí, esclar. Sí, sí.
Doncs realment és espectacular. Per cert, hi ha una cosa que m'he preguntat. Vosaltres importeu pedres d'arreu del món. Clar, una cosa és carretejar una maquineta de fer punxa d'un llapis, però carregar tot un bloc de granit de no sé on és complicat, no, també? O no?
Complicat? No, Arnau. Complicat? No. És feina.
O feixuc.
És feina. Bueno, feixuc perquè pesa.
Però quina és la pedra més grossa que heu tingut mai?
La pedra més grossa que hem tingut mai.
Bloc de l'abastre de...
Jo et diria que l'avi Pito, el teu avi, el meu pare, un bloc molt gros que va trencar de la bancada de pedra de la Vall d'Aran, que eren, no sé si parlaven de 300 tonelades, saps? És el bloc més gros que jo et diria que...
Però 300 tones, perquè ens imaginem com és, és a dir, què és?
Com un cotxe, de la mida d'un cotxe seria
300
això?
Tones, 300 sí. Tones de mida d'un cotxe són com 20, 30 cotxes, no?
30? O sigui, mig camp, gairebé mig camp de futbol.
Que us va... No, home, això tampoc. Et sembla que un camp de futbol n'hi caben molts més de cotxes, diria jo.
No ho sé.
Vaja, no sé, diria que sí.
Bé, 30 tones, molt bé.
300
tones, encara més.
En el nostre taller, en el taller d'ara actualment, nosaltres tenim una grua que belluguem fins a 17-18 tonelades dels blocs de pedra, sí.
Mira.
És immens. Sí. De fet, aquí al nostre país tenim pedra de Montjuïc, tenim granit del Maresme, basalt de Castellfollit, pedra d'Ulldecona, pedra de Lleida, també, perquè hem vist una peça que també estava feta, una escultura que era feta allà. I, a més, vosaltres sou uns referents, però a tot el país hi ha un centenar ben bo, no?, d'artesans picapedrers.
Bé, tant que... com un centenar no ho sé, jo diria que no tants, però sí, sí, hi ha artesans que treballen la pedra. Vull dir, és un ofici que tots teníem la impressió que s'havia perdut, un ofici que semblava que ja no hi era, i no, i encara hi ha gent que pica, sí.
Granits Barbany, amb la pedra aquesta de casa i de fora, la manipulen, l'esculpeixen i l'han col·locat fins i tot a dalt de tot de la Sagrada Família. Gerard López, moltes gràcies.
A vosaltres.
Lloberes!
Ei, no, perquè com que m'has deixat a mitja, si no m'espero la Juliana Canella, aquests joves que són els que hi entenen.
Podríem fer un reel d'això, també.
No, però veus el que et deia, que no, no, de les pedres està molt bé, perquè això són com escultors, en realitat. Sí, no, són
com, sense el com.
Bueno, el com, vull dir, l'escultor es considera doncs, que fa art.
I aquest aquí, també, però també, diferent. També,
però aquest és treball més dur. Però bé, dit aquest resum de tot això, que m'estava molt bé, perquè el Gerard López em pensava que m'estava enraonant d'un de futbol. No hi ha un Gerard sí. López que jo he pensat, ara connectem amb el futbol.
No, i connectem amb el nostre company.
D'acord, d'acord. I llavors no estava el cas. Però, dit això, aquests reels que t'estic dient, manipuleu la informació, és a dir, us la feu venir com vulgueu, perquè...
És llenguatge
mirat,
digital i és clar, diferent.
M'he mirat aquest el flic, que sí. En realitat l'únic que fa és dir adéu.
Sí, bueno, clar, hola, que, hola, no, hola, 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 ens bé, diu hola. Hola. Ens saluda, ens saluda.
El titular és, flic celebra el seu aniversari amb nosaltres.
Bé, és un joc de paraules.
Va.
És un joc,
va,
sí, és un joc simpàtic. Un joc. Això, és no dir, és informatiu, això.
No. Per tant...
N'hi ha que són informatius,
els,
aquest no ho és.
Reels, ah, n'hi ha que són informatius.
Sí, jo l'havia fet des dels Estats Units, que eren informatius, perquè els notícies, talls, pum, pum, pum...
Però
sí.
Veus en aquests que feies tu als Estats Units, que ja me'n recordo, i els seguia i tot, aquí sí, jo rebia alguna cosa. Perquè això és un meme. Això és,
bé, és que hi ha bebé per tot.
Però llavors és
greu... Hi ha espai per tot, Carme Lloberes.
Estem d'acord, estem
d'acord. 9-3-2-0-1-7-4-7-4. Vols trucar per participar al concurs Honor?
Ah, truquem, va, doncs...
No, no, però vols trucar tu?
Jo truco.
9-3-2-0-1-7-4-7-4. Saps què podries guanyar avui? A més, a tu t'agradaria molt. Perquè tens pinta de ser molt bona cuinera. Avui tenim el lot Montsià. Un quilo d'arròs. No, ho explicaré ara, amb el concurs. Mira, Lloberes, un quilo d'arròs Montsià extra, ideal per les millors paelles, un quilo d'arròs bomba, un quilo d'arròs carnaroli per risotos, una ampolla de licor d'arròs del Delta, un davantal, una carmanyola i un got mesurador d'arròs fet amb orzite, que és el material aquell fet amb la clofolla de l'arròs. Què et sembla?
Home, jo ara hauria de dir, oh, excel·lent, genial.
Doncs no diràs una altra cosa que no sigui això.
No, però si jo l'arròs la compro d'aquella que es fa en 3 minuts en el microones, home.
Una variant també, però no ho puc dir.
No
ho direm, això.
Valent.
Home, perquè aquest del Montsià és molt més bo, Lloberes.
D'acord, no, i tant, però que me'l faci algú, esclar.
Ja ho he dit, no?
Bé, el marit està per altres coses. Tres coses més importants que aquesta.
Quines tres coses fa el teu marit?
Treure les escombraries, valent? Fer cua en els llocs.
Què vol dir fer cua? Li dius, vés a fer cua que ara vinc jo.
Clar, jo no faig cues. Jo ja n'he fet de jove.
I la tercera?
Que no me'n recordo. Vinga, tira.
Però te la fa tu.
Vinga, anem, que no anàvem a rifar alguna cosa.
Què et fa el teu marit, massatges?
Anem a jugar moltes coses.
Té bones mans, el teu marit.
I tant.
Per això, un bon massatge del teu marit.
Fa bones colonoscòpies i endoscòpies. Vinga, tira.
Literalment estem parlant.
Literalment? Ara no sé si és literalment...
Mira, que tinc la Joana de Barcelona. No, perquè poden ser figurades, però seria com molt barroer. Tinc la Joana de Barcelona. Joana, bona tarda.
Bona tarda, senyora Riga.
Com estàs, senyora Joana?
Ostres, encantadíssima de sentir la tarda.
Veus que bé. Mira, aquests són els estils que ens agraden.
Jo et segueixo, Francesc, des de que els diumenges a la nit, al Club de la Mitjanit, li treies les serrades al Pere Escobar.
Ah, això era els dijous, però.
Era el dijous?
El dijous, sí, però bé, és igual.
No vindrà, és igual, ara
fot,
no vindrà
un 10 anys, 12.
Pues, la tira, sí, i després amb la Laia Tudel, que la portaves en cotxe.
Sí, anàvem amb cotxe, bueno, i ella a mi, a vegades.
I ho feien bé o no?
Sí,
ho feien bé?
Ho feien genial, i tu, Carme, la millor de bàsquet.
La millor de bàsquet, és la millor de bàsquet. Ja està, ja la tenim contenta. Anem a fer el concurs. Joana, que tinc un àudio per tu, Joana. M'has d'escoltar bé aquest àudio. Atenció, perquè hem de descobrir què és això. Has sentit bé aquest soroll, eh?
Sí.
Bé, això és el soroll d'un peluix. Opció número 1. Opció número 2. És una persona que, en realitat, és un Therian. Opció número 3, és un mico, simplement. Un mico. O opció número 4, és la cantant Melody a la part del ball del goril·la.
Pues jo diria la 3.
Un mico, eh?
Un mico
és una resposta correcta.
Vale.
Joana, no pengis, perquè tenim el teu contrincant, a veure si n'encertarà o no, que és l'Oriol, de Barcelona. Oriol, bona tarda.
Hola.
Com estàs, Oriol?
Molt bé.
Sí, has tingut una tarda animada?
Sí.
Què has fet? Digue'm una cosa que hagis fet aquesta tarda.
Bé, he acabat l'escola i... Ah. Ara sí que anem a entrenar.
Ah, mira, però quants anys
entrenar
tens?
Què? Entrenar què?
Quants anys tens? Quants anys tens?
13, faré 14 d'aquí poc.
I què entrenes?
Hoquei.
Okay. Okay. Ah, mira, molt bé. Aquí molt a Barcelona bé. Fas hoquei?
Okay? Sí, estic ara pujant a Montjuïc.
Molt bé, hoquei, okay, perfecte. Doncs va, que hem d'anar ràpid, perquè hem d'escoltar-te... A veure si endevines l'àudio. Aquest és el teu àudio. Has escoltat bé això, Oriol?
Sí.
Oriol, això és un robot picant l'ullet a la robota. Això és la gent d'IKEA forrant-se amb la venda dels peluixos Punch. Això són els diners que es gasten en la campanya els candidats a presidir les eleccions al Barça. O això és simplement la moneda del Mario Bros, el videojoc.
La moneda del Mario Bros.
Doncs això és una resposta. Correcte! Doncs escolta, hem d'anar al desempat. Ho farem després del butlletí. Ho farem després del butlletí.
Sí, sí.
Joana, Oriol, us podeu esperar 4 minuts, eh, que sí?
I 5.
A quina hora comença l'entrenament, Oriol?
A les 6, però puc esperar.
Ah?
Arribem tard.
No, li direm a l'entrenador que estaves concursant. Anem al butlletí de les 6 i fem el desempat.
Home...